Ràdio Sabadell.
Seguim amb la ronda d'entrevistes de campanya al Cafè de la Ràdio. Aquest dimarts conversem amb el primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell, diputat i número 9 a la llista del PSC per Barcelona. Pol Gibert, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, com sempre.
Les eleccions s'havien de fer el 14 de febrer?
S'havien de fer quan tocava pel període legal, no? Evidentment, hi ha hagut un debat després, doncs, sense absència de polèmica, no? Però finalment s'ha decidit que el 14 de febrer és la data i, per tant, doncs, anirà a votar amb seguretat.
Són segurs, els comicis? La gent podrà anar a votar amb seguretat? La gent que s'assegui a les meses ho podrà fer amb seguretat?
N'estic convençut. De fet, tothom que ja s'ha involucrat en aquest procés ho ha dit, no? Des de l'Ajuntament, a la Generalitat, i a mi em sembla que les mesures que s'han posat a terme doncs són suficients per garantir la seguretat de la mesa i també dels electors, i per tant s'ha fet a molts altres països, per tant no hem de ser menys en aquest cas.
Tot i això, el que sembla clar, no? Més de 1.300 demandes de no ser a les meses electorals, la sensació és de certa por per part dels ciutadans, i això molts dels experts apunten que pot derivar cap a una abstenció, no? Quina importància pot tenir una abstenció important en aquests comicis?
Doncs, evidentment, sempre es vol que participi com més gent possible, no? I aquest és el repte també de la democràcia, d'aconseguir mobilitzar el màxim de gent possible en unes eleccions, que per això, doncs, evidentment, són peça fonamental del sistema democràtic. Però, evidentment, jo crec que no hi ha motius per a l'abstenció en aquest cas, jo crec que hi ha motius per anar a votar més que suficients, i jo crec que la situació actual hauria de motivar la gent a anar a votar, fer-ho amb seguretat, amb les mesures que s'han posat a disposició, i, evidentment, poder-ho fer, doncs, complir amb el deure democràtic i també complint amb la protecció necessària per poder exercir el dret a vot.
La incidència que pot tenir una alta abstenció en els resultats socialistes, l'han analitzada?
Jo crec que ningú ho sap. Aquests dies veiem moltes enquestes, amunt i avall, no? De fet, ara ja no veurem més perquè s'ha acabat el període legal per poder anar a fer, però n'hem vist moltíssimes en aquestes eleccions, no? Tothom pot coincidir, diguem, amb un escenari, però jo crec que el moment actual és bastant convuls i que fins que no obrim les urnes el 14 de febrer no sabem ben bé què passarà.
Anem als temes de la campanya, aquelles qüestions que s'han posat damunt la taula. Pandèmia. S'ha gestionat de forma correcta la pandèmia i què s'hauria d'haver fet diferent, al seu parer?
Doncs segurament no, però ni aquí ni enlloc, no? Jo aquests dies també he de ser realistes. Hem hagut d'afrontar una pandèmia com ningú es pensava, no? Cada país ha fet el que ha pogut, cada comunitat autònoma dintre de cada país ha fet el que bonament ha pogut i segurament hem tingut marges de millora en molts aspectes i diferents nivells d'administració, no? Jo crec que el més important és aprendre. Ara ja tenim temps suficient com per corregir el que no hem fet bé, no? I per tant, doncs, començar a adaptar-nos també a aquest món de postpandèmia, però mentre encara estem en procés de vacunació i de recuperació, amb la qual doncs aprendre dels errors i començar a aplicar les solucions.
En aquest sentit, en el seu programa electoral parlen de reforçar els serveis públics de sanitat. En aquest sentit, a què es refereixen concretament? A quin espai de la sanitat pública, molt àmplia, no? Creuen que s'hauria de reforçar prioritàriament?
Nosaltres creiem que els serveis públics ens han agafat un moment de molta baixada de potència de foc, diguem, no? Portem 10 anys de retallades, de decadència a Catalunya, i això, evidentment, s'ha notat en una pandèmia com aquesta. Ens ha agafat en serveis públics, per sanitat especialment retallades, però també d'educació i altres nivells, no? I això fa que, quan ve una crisi d'aquest nivell, doncs, evidentment, ens costi molt més reaccionar i tinguem menys múscul per poder abordar-la, no? I també ens ha de fer aquesta crisi, doncs, apreciar els serveis públics i reforçar-los perquè no es torni a passar mai més el que hem vist aquests darrers mesos.
Serveis públics quins? És a dir, perquè, per exemple, en el seu programa electoral parlen, doncs, de la importància de l'atenció primària. Crec recordar que plantegen, doncs, d'un 25% del pressupost de la sanitat pública destinat a l'atenció primària. Quin aspecte creu que cal reforçar de forma més dràstica?
Mira, el problema que tenim, Mireia, en aquest moment a la comarca, especialment, no, és que tenim tants dèficits acumulats durant 10 anys que podríem parlar de la primària, però també de l'hospitalària, dels QAPs, i si anem més enllà també de la residència, segurament, no? Hem estat 10 anys en el qual s'ha invertit molt poc, de fet, en alguns sectors 0 euros, no? I per tant tenim molts forats a tapar ara mateix, no? Evidentment, la prioritat absoluta és protegir-se de la pandèmia i, per tant, doncs, la salut, en aquest cas també la primària, com bé deies, no? Que és qui està fent la trinxera actualment davant de la pandèmia i que, evidentment, està intentant evitar que no arribin aquests casos als hospitals i, per tant, es col·lapsi com a la primera o a la segona onada, no? Per tant, com us deia, el 25% de pressupost a la primària, que són professionals mai prou reconeguts, però que està fent una feina immensa en aquests moments de proximitat i també d'intentar filtrar casos perquè no arribin a l'hospital.
De fet, en el seu programa electoral em cridava l'atenció perquè una de les qüestions que plantegen és que asseguraran la capacitat assistencial davant de possibles rebrots o onades. I deixi'm que li pregunti com es fa per assegurar aquesta capacitat assistencial.
Doncs t'ho vinculo amb el que abans comentava, no? De com enfortir amb els serveis públics. Evidentment, tu mai podràs assegurar el 150%, diguem, un servei davant de pandèmia, no? Però sí que és evident que ens agafa, com ho dèiem, un nivell de molt baixa inversió en l'àmbit sanitari. I, per tant, doncs, recuperar aquest nivell d'inversió que havíem tingut doncs, en èpoques passades, enfortir la sanitat pública als diferents nivells, i començant per la primària, evidentment, no? Intentant ampliar la infraestructura sanitària que tenim a la nostra comarca, i en aquest cas doncs, el Taulí, evidentment, o també l'Ernest Lluch, no? Entre altres, reobrir els CAPs que tenim pendents, i per tot plegat nosaltres plantejàvem als diferents partits polítics doncs, un pacte de salut que crec que en aquests moments doncs, és benvingut, eh? Que on hi ha una polarització molt important a la política, crec que els sabadellencs i la gent de la comarca valorarà que els partits polítics es posin d'acord amb allò que és mínim, no? Allò que és el mínim comú denominador, que és protegir la salut i tenir serveis públics doncs, en marxa. I per això, doncs, evidentment, també esperem que pugui tirar endavant aquest acord de mínims entre els partits de la ciutat.
Clar, per assegurar una millor inversió fan falta més diners. D'on sortirien aquests diners?
Ho hem explicat moltes vegades en els darrers anys, eh? Només amb les eleccions. Nosaltres tenim una reforma fiscal diguem, preparada per quan entréssim a governar, no? Que evidentment doncs, podia aportar aquests recursos evidentment doncs, de la gent que més té o les empreses que més, en aquest moment més estan guanyant també inclús en moments de crisi. No? Això per una banda. I evidentment també en l'altra, en la millor gestió dels recursos. Evidentment, governar és prioritzar recursos, no? En aquest cas cal prioritzar absolutament doncs, la salut i també potenciar l'economia.
Per tant, una reforma fiscal, no de que arribin més diners, per exemple, des de Madrid, deixin Madrid com a general de l'Estat, eh? Li dic perquè és una altra de les receptes que plantegen alguns partits polítics, no? Que hi hagi aquest dèficit fiscal que diuen i que denuncien que no es produeixi. En aquest cas, potser l'Estat hagués pogut donar més diners a les autonomies en aquest moment de crisi de la pandèmia?
Mira, l'Estat ha donat actualment 3.200 milions d'euros a Catalunya per fer front a la pandèmia, no? I el que no hem vist són aquests diners aplicats directament a l'economia. Això és el que lamentem des del nostre partit, no? El que volíem és que aquests diners corressin ràpidament cap a l'economia per reactivar-la, els sectors molt afectats, com hem vist, la restauració, l'oci nocturn o els establiments comercials, no? I això és el que no hem vist, ho hem vist molt a darrera hora amb un intent quasi de campanya electoral, no?, que podem dir. Però, evidentment, no vull ocultar el debat de fons que tu em plantejaves, que és la reforma del finançament. Tot el nostre partit està per la reforma del finançament i la queixa que tenim és que durant aquests temps, quan hi ha hagut els òrgans multilaterals per decidir doncs, on podien sortir més recursos, la Generalitat no hi era. No s'asseia a la cadira que tocava, diguem, per intentar tenir més recursos per Catalunya i, evidentment, doncs, ara també ho patim, això.
Per tant, a les reunions diverses, no? Refereix, entenc, a les reunions que s'han fet amb Madrid, etc. En l'àmbit econòmic, ara ho deia vostè, no? Plantegen un pla de xoc i d'ajudes directes que com s'hauria d'articular i a quins sectors hauria de prioritzar?
Mira, prioritzem tres sectors, diguem, elementals, que també estan patint la crisi en primer terme, no? Que és, com et deia, el sector del comerç, el sector de restauració i el sector de l'oci nocturn, no? I el que plantegem és intentar, vist com han anat fins ara les ajudes que han sigut doncs, molt polèmiques, molt dificultoses a l'hora d'aplicar-les, no? Unes ajudes amb la simplificació administrativa, de tramitació molt fàcil, diguem, perquè ens entenguem, perquè els petits autònoms puguin acollir sense haver de fer molts papers, que al final doncs, acaben doncs, perdent-se amb la tramitació, no? I la següent, a fons perdut. No els hi podem demanar als sectors que actualment estan patint com estan patint, doncs més línia de crèdit, perquè ja han esgotat segurament i perquè els hi calen en aquest moment les ajudes directes per reactivar l'economia i per arribar aquests mesos que queden fins que hi hagi vacunació, que puguin arribar, diguem, a port i a partir d'aquí doncs, poder tornar a recuperar-se la seva activitat al moment que hi hagi una activitat normal i ja no hi hagi la pandèmia no doncs, tan present.
Per tant, diners directes, en quines quantitats? Això ho han analitzat?
Això, al moment en què entrem a governar, diguem, i tinguem la foto, diguem, de com està la caixa, no? Doncs, evidentment, serà el moment de plantejar-ho, però el que sí que serà és, hi haurà un pla de xoc. Falta definir, evidentment, també amb els col·lectius, perquè aquest també és una altra queixa que hi ha molt al país, no? De que es prenen mesures d'esquena als col·lectius, i jo crec que és el moment de parlar-ne amb ells també de com s'aborda això. Són gent que ha fet un esforç molt generós, diguem, per intentar també evitar la pandèmia, per tant, també s'ha de poder parlar amb ells i pactar també com sortim d'aquesta tots plegats.
Un pacte per la indústria és un altre dels temes en que posen damunt la taula. En què s'hauria de concretar aquest pacte per la indústria i quins serien els focus principals que caldria posar damunt la taula?
Mira, un pacte per la indústria actualment formalment existeix ja a Catalunya. El problema és que no ha tingut cap tipus d'èxit. De fet, els agents que hi formen part doncs, volien sortir-se'n perquè no hi ha hagut cap tipus d'avenç, ni pressupost, ni acord, no? I la inacció del govern ha provocat molt malestar al sector industrial, no? Això ho hem vist els darrers mesos també. Evidentment, la nostra comarca, que és merament industrial, o havia sigut merament industrial, no ha de recuperar aquest potencial i ho ha de fer a través també dels fons europeus que han de venir a Catalunya i que també es preocupa molt, diguem, la no gestió del govern d'aquests fons europeus, no? Perquè és un tren que passa una vegada i no passarà més vegades, i la nostra comarca té totes les condicions per treure el màxim profit d'aquests fons europeus. Té centres de coneixement, té indústries potents, té patronals i sindicats preparats, amb la qual cosa és un repte que tenim majúscul, que els municipis estan treballant diguem, amb les seves propostes, però que evidentment no estem veient a la Generalitat amb aquest tema. I això ens preocupa molt, perquè com deia, a Sabadell se'n pot beneficiar en diferents sentits i estem preocupats per aquest tema.
Clar, en aquest sentit parlava de polígons industrials, no? És un altre dels temes que també posen damunt la taula, no? La necessitat d'actualitzar, per dir-ho d'alguna manera, els polígons industrials. Això passa per una millor xarxa de comunicació, entenent comunicació en tots els sentits?
Evidentment, els polígons s'han d'actualitzar en diferents àmbits. Des que hi hagi fibra òptica, que alguns encara no en tenim, no? Aconseguir també urbanísticament que siguin en millors condicions, també que s'adaptin les parcel·les a l'indústria que ha de venir en aquests moments, que és diferent a la que venia fa 20 anys. No? En definitiva, tenir preparat el terreny perquè quan vulgui venir inversió doncs pugui venir i pugui crear ocupació en el nostre territori. No? I amb això els ajuntaments ja ho fan de manera natural, la Diputació també ho està fent, però evidentment això cal aprofitar aquests fons europeus per preparar-nos pel que pot venir, que ha de ser molt i en teoria ha de ser bo.
Un altre dels temes que ha planat durant aquests 10 anys a Catalunya és el procés. En aquest sentit, en l'àmbit de la relació de Catalunya i Espanya, quina és la proposta que plantegen els socialistes?
Doncs evidentment el que plantegem és seure les cadires que hi ha disponibles, diguem, per poder parlar d'aquest tema. Això va des de la conferència on es pacten els fons per tenir recursos pels aturats, on es fa la reforma de finançament. No? Aquests fons han estat desocupats en aquests darrers 10 anys i això ens preocupa i molt. Catalunya ha perdut lideratge en l'àmbit econòmic, però també en l'àmbit polític a dins de l'Estat. No? I això, que nosaltres anomenem aquests 10 anys de decadència, s'han de revertir. Sempre parlant, Catalunya té els ingredients, diguem, per fer un menú magnífic. No? Tenim una capital com Barcelona que tira molt internacionalment, tenim innovació, centres de coneixement, indústria potent, treballadors preparats, no? Però, evidentment, aquests 10 anys no ha sigut suficient això. Fa falta també un govern que posi aquests ingredients alineats i pugui fer un bon menú, com deia abans.
Per tant, descartant del tot el procés, un nou encaix, buscar algun mecanisme per tal que el gruix de catalans que se senten independentistes trobin el seu encaix?
Nosaltres el que estem dient aquests dies és que cal passar pàgina d'aquests 10 anys de procés, el qual el que hem viscut fins ara. Això no vol dir, evidentment, aïllar o obviar, no? Doncs que hi ha molta gent a Catalunya que sent que té un sentiment independentista i que vol portar a terme. Evidentment, això és legítim. Nosaltres això no, ni ho obviem ni ho pensem descartar. No? Però cal també posar sobre la taula els punts en comú. Fins ara hem ficat a la taula els punts de divergència, de confrontació entre nosaltres. No? Cal posar sobre la taula el que hi ha en comú i buscar majories àmplies que puguin donar suport a aquests punts.
I precisament per buscar aquests mecanismes és pel qual ha vingut Salvador Illa a Catalunya. Vaja, ha tornat, perquè havia estat a Catalunya tota la seva vida, menys aquests temps al Ministeri de Salut.
Torna Illa, ja ho van dir el lema de campanya, no? El nostre candidat torna per presidir la Generalitat, diguem, i les enquestes doncs, sembla que demostren doncs, que aquesta opció és real i que la gent té ganes de canvi, no? Torna també per passar pàgina, diguem, davant d'altres candidats que porten molt temps anclats amb el procés, no? Doncs una nova etapa també d'una persona que ha demostrat evidentment la seva capacitat a altres nivells i que ara ve doncs, a Catalunya a intentar doncs, passar etapa, començar a reconstruir també social i econòmicament el país i reteixir-ho també socialment. I amb un objectiu, com deia abans, que és no deixar ningú enrere amb aquesta sortida de la crisi, que serà complicada, serà llarga, però que evidentment cal posar polítiques al servei de la gent perquè ningú es quedi enrere.
Anem al dia 15 de febrer, en cas de saber-se o no els resultats. Això ja capítol a part, que si volen podem parlar, però capítol a part. El que sembla indicar les enquestes és que el que sí que hi haurà és un panorama molt ajustat, per tant, que difícilment hi haurà alguna formació que pugui governar pràcticament en solitari Catalunya i haurà de buscar pactes i suports. En aquest cas, amb qui se sentirien més còmodes és amb els comuns?
Sí, tots no ens amaguem, diguem, ho hem dit públicament, no? I és el pacte el qual tenim al govern de l'Estat, que també tenim aquí a Sabadell, no? I ens sentim còmodes amb aquest tipus de pactes, amb gent progressista d'esquerres i creiem que estan funcionant per l'objectiu que deia abans, per reactivació econòmica i social i per no deixar ningú enrere en aquesta crisi. Nosaltres ho hem dit públicament i, per tant, no tinc cap dubte en amagar-nos sobre aquest tema.
S'està parlant moltíssim d'una reedició del tripartit, entenent comuns a PSC Esquerra. En això també s'hi sentirien còmodes?
Nosaltres ho hem dit moltes vegades també, perquè aquest debat ha sortit diverses vegades, incentivat, diguem, per gent que intenta captar vots d'aquesta possible idea, diguem, no? com és Ciutadans, per exemple, però nosaltres hem posat sobre la taula, diguem, i ho repeteixo, els punts en comú que ens han d'unir, no? I si els punts de divergència en aquest cas, com és l'Esquerra Republicana, doncs planteja la independència, el referèndum de l'autodeterminació, no és un punt en comú nosaltres i, per tant, aquest tripartit no és possible.
Per tant, si Esquerra no renuncia a la independència, no hi hauria tripartit?
evidentment no comportaria amb l'objectiu i per tant seria molt difícil formar govern.
A Sabadell governen amb el suport de Junts per Sabadell, de Junts per Catalunya. Amb Junts per Catalunya sí que s'hi sentirien còmodes.
Jo crec que són nivells molt diferents, diguem, el nivell municipal, evidentment, doncs, té unes dinàmiques molt diferents, molt, molt concretes amb el dia a dia, amb el que estem fent a nivell sabadellenc, que és molt i bo, jo crec, no? Però a nivell de Generalitat de Catalunya, evidentment, el projecte que està primant alguns d'aquests partits és diferent al que nosaltres compartim i aquí no ens hi podem sentir còmodes ni podem compartir-lo.
Li he preguntat per una banda de l'hemicicle, per l'altra, amb les forces constitucionalistes, un govern amb Ciutadans o un govern amb el Partit Popular, s'hi sentirien còmodes?
De fet, ells volien que anéssim junts, no? A les eleccions, i nosaltres ja vam dir, evidentment, que no podíem anar junts amb partits que no compartim pràcticament cap part del programa electoral, amb l'eix social, per exemple, no? Amb el qual se'ns fa difícil, evidentment, doncs, avui en dia plantejar un govern amb ells.
Amb suport de Vox, que és un altre dels debats.
Ja, també ho he dit aquests dies, que ens fa difícil pensar en un suport de gent que vol a la presó, no? Evidentment, això fa molt complicar qualsevol tipus de relació i, evidentment, amb l'extrema dreta, doncs, nosaltres hi tenim molt poc a veure.
Ara que em parla de la presó, seria més fàcil un pacte amb Esquerra Republicana o un acord amb Esquerra Republicana amb una amnistia damunt la taula per part del govern de l'Estat?
Això hauria de preguntar Esquerra Republicana.
Li preguntarem demà al senyor Fernández. No pateixi, que demà li preguntarem.
A mi em costa molt posar-me a la pell d'altra gent i més a gent que no compareix la meva ideologia, amb la qual se'm fa difícil saber què pensen ells en aquests moments.
Va, últims 4 minuts. Anem a Sabadell. Propostes concretes per la ciutat que en cas doncs, de ser el Parlament de Catalunya li agradaria poder fomentar, poder promocionar, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, algunes que hem fomentat durant els darrers anys i que hem vist que es posin a terme, no? I per tant, doncs, per això cal un canvi de govern que compleixo que el Parlament diu en aquest sentit, també, no? I la primera que vull començar, evidentment, és per la residència del Sud. En aquest moment, doncs, s'ha vist, en un moment de pandèmia, on han partit moltes residències, on fa falta una residència pública de qualitat a la ciutat, no? I, evidentment, l'altre dia parlant amb veïns i veïnes de Campoamor, proposaven que portés el nom de Diego Granero, un lluitador veïnal, diguem, defensor d'aquesta residència, no? El segon, el que comentava fa pocs minuts, sobre el pacte de salut, que crec que ha d'aglutinar la majoria de forces polítiques, que ha vingut referendat pel ple municipal, també, que té acord social i polític, i, per tant, com et deia, la reobertura del CAP de Poblenou, que ens sembla imprescindible en aquests moments, no? El retorn del servei d'oncologia pediàtrica, que també ens sembla un punt elemental, i un tercer, que no se'n parla gaire, perquè està preocupant molt darrerament, que és les retallades que estem veient els serveis de pediatria als diferents CAPs, no? I aquesta concentració de la pediatria a diferents CAPs, que, evidentment, tot sembla indicar que hi ha una retallada encoberta de pediatres a Sabadell. Evidentment, això ens preocupa molt, perquè nosaltres creiem el servei de proximitat del CAP que tens al teu barri, no? Al teu districte, i això doncs, és un tema que també volem posar sobre la taula i volem també doncs, combatre'l a nivell polític.
Aquestes propostes en l'àmbit de Sabadell, propostes que van lligades a importants inversions, és a dir, perquè hi ha diferents temes no? damunt la taula de la ciutat de la relació, per exemple, amb la Generalitat, penso ara en els nous jutjats, etc., en diferents inversions de gran magnitud. Inversions de gran magnitud que tingui damunt la taula?
Doncs hi ha importants, tu deies una dels jutjats, jo també dic una altra, que és tot el tema de l'eix del coneixement universitari, no? Al qual fa referència a l'Artex i el nou centre de salut i de formació que es vol impulsar allà, la reforma i ampliació del taulí, diguem, l'anunciada i la futura, no? La construcció i acabada de diferents equipaments com educatius i sanitaris, i també el plantejament, si s'ha de plantejar també la Ronda Nord, que hauria també d'acabar per Sabadell, no? I de comentar-se en Terrassa, en castellà, per exemple. Hi ha elements, evidentment, d'inversió que durant 10 anys no s'han fet i que comencen a sumar molts, no? a sumar molts recursos pendents i que s'ha de planificar bé per començar a abordar-los.
Amb el temps que fa que compagina la feina de primer tinent d'alcaldessa amb la de diputat al Parlament de Catalunya es torna a presentar a les eleccions, ho torna a fer amb la intenció de compaginar tots dos rols?
I ho vam anunciar com vam formar part de la candidatura municipal aquí a Sabadell. No? Crec que és un doble rol que s'alimenta en aquest cas, no? També fent de pont entre la Generalitat i Sabadell per intentar, com deia, impulsar aquestes inversions, que al final és el que fem a nivell municipal, però fer-ho també a nivell del Parlament, defensar la ciutat allà on es pertoca, no? I en aquest cas doncs, seguir defensar-la als dos nivells possibles. No? I ojalà també amb més èxit el que hem tingut recentment, que evidentment doncs, per això volem que hi hagi un president com Salvador Illa.
I és assumible ser els dos llocs?
De moment sí, jo sempre ho he dit, el dia que no sigui assumible jo seré el primer en dir-ho, diguem, perquè també ho patiré jo personalment, no? El dia que vegi que no es pot fer, doncs evidentment renunciaré a un dels dos llocs.
Pol Gibert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui el diputat i número 9 de la llista del PSC per Barcelona i com dèiem ara també a primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.